22.000 Mossos, però cada any de la propera legislatura, si sóc president, hi haurà 570 Mossos d'Esquadra més al carrer, descomptant les baixes per jubilació que pugui haver-hi. 570 més al carrer. Vull crear una unitat especial. Vull apostar per especialització dels Mossos. I vull crear una unitat especial de Mossos d'Esquadra per combatre els punts més conflictius en matèria de seguretat. Territoris de Catalunya amb més dificultats amb seguretat, no? Concretament, els llocs on hi ha actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència, i fer un pla de xoc contra les ocupacions il·legals. Amb una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra, que en col·laboració amb policies locals combati això. I vull crear una comissaria especial, una comissaria general de la dona. Perquè han crescut des del 2018 un 20%, de l'ordre del 20%, no tinc ara la xifra exacta, els delictes de violència sexual. I em sembla que és prou justificatiu perquè creem una comissaria general de la dona que tingui un abast integral en aquesta matèria, des de la presa de denúncia a Barcelona, territori metropolità, ja des de un delicte d'aquest tipus o de violència de gènere et preva denúncia una unitat especialitzada, però la majoria del territori de Catalunya no. Vull crear una comissaria general de la dona que pugui des del principi prendre cura d'això i tenir un enfoc integral d'aquesta matèria, no? Són tres mesures per reforçar aquest servei públic perquè concebeixo la seguretat com una política d'esquerres, com una política perquè aquelles persones que no tenen altre espai que l'espai públic el puguin gaudir amb garanties de seguretat, no? I em preocupa l'increment de la percepció d'inseguretat que hi ha i crec que s'han de reforçar amb mesures concretes aquest espai, no?
Aviam, queden 5 minuts perquè hagi de marxar ràpid. Si algú ha de fer alguna pregunta breu, si us plau, endavant les atxes. Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Concepció Barai. Breus. David?
Val. Jo molt breu, com diria el Terry Cabres, allò rigor i claredat en el pensament, enyorant-ho ja. I és que com el diccionari, la Real Acadèmia Espanyola diu que exiliat és una persona que marxa principalment per motius polítics i que els sinònims són expatriats o no, o persona que ha marxat al seu país, i com hi ha hagut la resolució de la Junta Electoral Central prohibint els mitjans públics que utilitzin la paraula exiliats. Això és la reflexió. La pregunta és què pensa Salvador Illa del fet que la precampanya comenci amb una cadira buida a Òmnium Cultural, amb una cadira buida a la redacció de la directa, amb una cadira buida a la mesa del Parlament de Catalunya i amb una cadira buida a una casa de Girona, tots ells. I això és la prova, opinió meva, de la desmesura acusat de terrorisme, ni més ni menys.
Doncs la resposta és l'actuació que... la línia política que ha tingut la meva formació en aquest tema, no?, per normalitzar la situació, no? Jo vull obrir un temps nou a Catalunya. Jo vull que, diguem-ne, les coses tornin a... les coses de la política tornin a l'àmbit de la política, no? Això no és fàcil, perquè hem passat uns moments molt complicats, amb molta càrrega emocional, ha patit gent de tot arreu, de tot costat, de tota manera de pensar, i el que hem fet i estem intentant fer és justament normalitzar la situació, no? Aquest és el meu pensament. I la vinya que estic treballant, jo vull que, en fi, tothom és responsable dels seus actes, tothom és responsable de les seves decisions, i hi ha hagut comportaments diferents davant de fets similars, però nosaltres estem per normalitzar, resoldre les coses com crec que hem acreditat, no?
Veus?
Sí, bon dia, senyor Illa. Avui la revista Nature i La Vanguardia ho explica, treu un informe on el que es detalla és que el clima afecta l'economia, i donen dades. L'economia espanyola serà la més perjudicada pel canvi climàtic, baixarà la renda per càpita, per comunitats serien Extremadura, Andalusia, Madrid i Catalunya. A Catalunya aquesta reducció seria de més del 17% de la renda per càpita, i en aquesta campanya n'estem parlant molt poc. Precampanya. En el seu model econòmic hi ha l'ampliació de l'aeroport del Prat, hem vist com en les seves negociacions amb Esquerra hi havia l'aposta per noves infraestructures. Els experts el que diuen és que, per exemple, en el cas dels aeroports, el que s'ha de fer és anar a baixar emissions, i a més parlem de baixar-les de manera immediata. La meva pregunta és, quines serien les seves propostes de lluita contra el canvi climàtic i adequar el model econòmic a aquesta emergència, que no és que ho diguem en aquesta taula, ho diuen tots els experts d'aquí de fora?
Les dues primeres són molt òbvies, no? Preparar-nos per fer front a situacions de sequera, no? Amb unes inversions que no s'han fet, no? encara, diguem-ne, posa més en evidència les mancances d'aquests darrers anys, i la segona és energies renovables, no? Perquè, efectivament, hi ha un horitzó de canvi climàtic, però també ens ofereix oportunitats, això, a Catalunya i a Espanya, no? Aquí tenim sol i tenim vent, no? I per què no hem fet res? Perquè estem clavadets en el 15% de mix, no? Quan Espanya està al 40% i escaig, no? Per què no hem fet res amb això, no? Jo, en foc de les infraestructures, doncs, segueixo mantenint que s'han de fer, que es poden fer, que les sabem fer, amb respecte al medi ambient i amb criteris molt exigents mediambientalment, i respecte al tràfic aeri, efectivament, hi ha en curs ja inversions importants i treballs importants per canviar els combustibles i per reduir les emissions dels vols, i seguiran sent. Però això no vol dir que no puguem tenir un aeroport que pugui acollir vols intercontinentals, que és el que jo vull, no? A llarg recorregut.
Deu i cinc, Pere.
Jo torno a fer Neus Tomàs i Alejandro Fernández, perquè al Basté vostè li ha dit fer un Collboni, i vostè molt hàbilment...
Girona.
Per cert, bon dia, senyor Illa. I vostè ha desviat molt bé l'atenció perquè ha dit, home, podem fer un Girona, com volen dir. El problema és el segon, pot ser el líder, però crec que la pregunta no anava per aquí. La pregunta anava pels experiments estranys que hem vist a Barcelona. El Valls investint a l'alcaldessa Colau, hem vist els dels comuns acceptant aquests vots, els comuns amb el PP fent el Jaume Collboni alcalde, que al final el PSC a l'Ajuntament de Barcelona és el que ha fet coses menys rares. La pregunta, a partir d'això, i a partir del que va dir l'altre dia la senyora Romero, demanant que els independentistes es comprometin a no acceptar vots ni de Vox ni d'Aliança Catalana, la pregunta és, aquesta ja se l'esperava, i m'agradaria una resposta nítida d'aquestes que gravarem al Bastells i la guardarem pel dia 13. Si el bloc PSC, PP, Comuns i Vox sumen, per tant, el poden fer vostè com a possible guanyador de les eleccions president, vostè acceptarà aquests vots en aquesta investidura?
Jo ja he dit que amb Vox no hi enraonaré.
No, una cosa és que hi enroni, l'altra és que
no,
a vostè el voti ni sumi 68.
Que vots a mi, Vox a mi
és
no
que
votarà.
No cal que hi enroni, sí. Vostè.
Escolti'm, Vox a mi no em votarà. Vox ha vingut a davant de la meva seu, de la seu del meu partit polític, sí, a insultar-nos i amenaçar-nos. Sap? Ha vingut. I m'han posat querelles per posar-me a la presó. Sí, Vox, a mi, no pateixin per això.
Hem vist el PP votant del bracet amb els comuns per fer alcalde al PSC.
El PP...
hem vist coses molt rares, senyor.
No,
hem vist
la CUP, Junts i Esquerra votant un president, sí, i a la primera curva sortint, no? I això no es veu raro, però ha passat també i no ha funcionat, no? És a dir, jo respectaré, com sempre, les regles de la democràcia. Jo, en aquest moment, en fi, sóc molt prudent, molt prudent, eh? Allò de que les enquestes són com el perfum, no? Deia Ximón Pérez, líder laborista, bonic es dovorà, el perfum bonic dovorà perillós d'en passar, no? Però el perfum, de moment, diguem-ne, fa bon o bo per mi. Per tant, com vostè comentarà, jo no estic pensant què faré si sóc segon. Jo estic pensant en com tinc
confiança... No, si és primer, jo li dic si és primer, si acceptaria aquests vots.
Si és primer, veurem en quin marge i veurem quin suport tinc, doncs a partir de l'endemà jo em reuniré per fer un govern sòlid. Amb el PP no sumo. Jo tinc un plantejament socialdemòcrata. Soc un partit socialdemòcrata i buscaré suports per fer això. I veurem com va, però per respecte als ciutadans de Catalunya vull que em reunin ells primers. He demostrat capacitat d'acord? Crec que sí. Tinc acords amb Junts, amb els ajuntaments, ells no els hi agrada que es digui... Tinc acords amb Esquerra, i funcionen, amb Junts funcionen, amb Esquerra funcionen, tinc acords amb altres formacions polítiques, ja ho veurem. Que haurem d'arribar a acords, sí. Això sembla que sí, bueno, veurem quins acords, però primer hem d'enrenar els ciutadans de Catalunya.
L'última, Concepció, molt breu, sisplau, que ha de marxar.
Sí, vaig ràpid, ràpid que puc. Senyor Illa, bon dia, eh? Vostè ha parlat aquí ara molt de seguretat i en canvi llavors al Congrés dels Diputats, quan arriben iniciatives per regular tot el que vostè ara promet al seu partit, i vota en contra. Ens ha dit que la llei de l'amnistia l'havien fet molt convençuts, quan una setmana abans de votar el 23 de juliol vostès deien que no volien sentir ni a parlar d'amnistia. Per tant, jo li faig una pregunta molt concreta i li demano, sisplau, sinceritat i la veritat. I és, vostè està disposat a entregar el govern de la Generalitat a Puigdemont?
No, nosaltres crec que hem deixat molt clar que no compartim un projecte independentista ni un projecte de separació de Catalunya i d'Espanya. Jo aspiro a presidir la Generalitat i em veig en cor de presidir la Generalitat i en fi, sento que puc presidir la Generalitat. Que
no li entregarà a Puigdemont?
I estic dient que no. Sí, jo em sento en capacitat de liderar un govern de la Generalitat, m'he preparat aquests 3 anys, em sento en condicions i crec que Catalunya també està preparada per obrir una nova etapa. És el meu plantejament, obrir una nova etapa a Catalunya.
Molt bé. Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Només una última cosa, vostè va ser ministre de Sanitat. Mm. Què li sembla aquesta proposta del Regne Unit de que a partir de l'any 2027 la gent menor de 15 anys ja no puguin comprar tabac i que això podria, diu la ministra García, que això podria explicar-se a Espanya també?
És veritat que el tabac és un dels problemes de salut pública més rellevants, que més morts causa, eh? Això és veritat. I miri, ahir amb aquest acte que vam fer de cultura, no diré un nom per respecte, vaig trobar un veterà dirigent que admiro molt de la meva formació política, que em va dir, estic passant per una situació amb un familiar, i va dir, ho de fumar no m'ho hagués pensat mai, les conseqüències que té. No? I em va fer recordar, no?, que a vegades diem això i ho veiem sempre anònimament, no? I per tant, tot el que sigui mesures, no pronuncio sobre aquesta cosa perquè no sé, tot el que sigui mesures per acotar, no?, i per combatre aquest problema de salut pública són benvingudes, no? I a vegades també la reflexió que jo faria arran de la seva pregunta és que ens semblen mesures molt, molt difícils, com van dir, prohibirem fumar, i al cap d'un temps dius, escolta...
Fumàvem en aquest estudi fa res.
Bueno, i no, i els avions, i els bars...
Sí, sí. No, i les consultes dels metges.
I semblava una cosa, sí, i quan ho has fet, veus que no passa res, no? Passa que venen menys tabac, no? Però no passa res, no? Per tant, en la meva condició, diguem-ne, d'exministre, no puc fer una altra cosa que dir que és un dels problemes de salut pública més rellevant.
Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sort, ens veiem.
Gràcies a vostè.
Adéu, bon dia. Adéu.
RAC 1.
Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona. Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. Perquè, com tu, els mercats som autèntics. Ajuntament de Barcelona.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'or. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Si me'n vaig a Arrakis, acabo amb sorra fins i tot a la roba interior. A la comarca puc mirar a tothom per sobre de l'espatlla. No em decideixo. Mira, millor me'n vaig a FNAC, amb totes les destinacions literàries a mà. Aprofita el mes del llibre a FNAC i emporta't una tote bag exclusiva amb un mapa literari perquè no et perdis. Perquè et sobren destinacions. Et falta FNAC.es.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield la Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield la Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
T'apassiona el món de la restauració? Vols feina des del primer dia fent allò que t'emociona? A ESOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, trobaràs el teu objectiu. Cicles formatius oficials i cursos especialitzats en cuina, sala, pastisseria i direcció de restauració. Ara és el moment. Matrícules obertes. Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Practica el teu futur.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Ha perdut el Girona, que continua amb la negra fora de casa. Pròxim partit, dissabte que ve a casa.
És nit, freda per ser abril.
Segurament no serà una nit freda per ser abril, però el Girona torna a Montilivi. I és ben cert que no s'està enlloc com a casa. Aquest dissabte a les 9, Girona Cadis, amb la Guti companyia.
Nit freda per ser abril, no s'està enlloc com a
El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
Un quart d'onze al matí. Han acomiadat a Salvador Illa alguns amb aquesta notícia del Ministeri de Sanitat i del Tabac. Però abans, permeteu-me, eh? Una cosa que... molt important, que diuen des de la redacció. Aquest matí al Parlament Europeu, davant la llei d'amnistia, el PP ha forçat que compareguin en una comissió tant els representants de la Comissió de Venècia com els de la Comissió Europea perquè es bullin sobre la llei. Ho està seguint l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Lluís, bon dia, i com es veu l'amnistia a Europa?
Bon dia, Jordi. Doncs mira, està tothom una mica a l'espera de que acabi aquest tràmit, que la llei d'amnistia doncs, sigui tombada pel Senat i després torni al Congrés per ser aprovada definitivament, perquè aquí coneguem realment quina és l'opinió de la Comissió Europea. Avui, com dèieu, el PP havia forçat aquesta comissió al Parlament Europeu després d'escoltar l'informe de la Comissió de Venècia, i hem escoltat a la seva vicepresidenta, Marta Cartàbria, que en la línia del que deia l'informe ha defensat la llei d'amnistia, diu que no va en principi en contra de la separació de poders i que afavoreix la reconciliació i la pacificació de conflictes polítics, en aquest cas el que hi ha entre Catalunya i l'estat espanyol, però això sí, demanava una vegada més que s'aprovi per àmplia majoria, més enllà de la majoria absoluta.
Per les mateixes raons que reconeixem que la llei afavoreix la reconciliació, recomanem a les autoritats espanyoles que, si bé la llei es pot aprovar per majoria absoluta, n'aconsegueixi una de més àmplia que reculli aquest objectiu de pacificació i reconciliació.
En canvi, la Comissió Europea ha tirat pilotes fora i insisteixen en que fins que la llei no s'aprovi definitivament al Congrés no podran fer el seu anàlisi definitiu. Escoltem a Julián Mucía, que és director general del Departament de Justícia de la Comissió.
Com a guardiana dels tractats, la Comissió seguirà una anàlisi curós i objectiu de la llei per assegurar que s'ajusti a dret i als valors fonamentals de la Unió. Estem al cas dels últims canvis introduïts. Estem analitzant l'esborrany de la llei i el procés legislatiu del text.
El debat, en canvi, ha estat ben pla. Ja et dic que avui, a més, la Comissió Europea ha enviat un director general a cap comissari. Recordem, a més, que Didier Reinders ha deixat el càrrec momentàniament i, per tant, aquí també, sensació, Jordi, de tothom a l'espera de que la llei s'aprovi definitivament al Congrés per pronunciar-se.
Molt bé, moltes gràcies, Lluís Tovar, des de Brussel·les. Que vagi bé fins ara.
Que vagi bé fins ara.
Fins ara. Per cert, que última hora també, després de la pressió dels últims dies, bàsicament situada, com sempre, a l'epicentre a Madrid... Perquè és aquesta cosa que passa sempre, que hi ha temes que es parlen a Madrid quan a la resta de territoris de l'Estat són temes que ni se'n parla. L'altre dia el debat a Euskadi ni Déu va parlar d'ETA. Si és molt bèstia, eh? És que ningú va parlar d'ETA. I resulta que l'altre dia surt el candidat de Bildu a la SER, el Pello Chandiano, dient que... Bueno, que bueno, la banda... va ser una pífia, però ara surt a corre cuita dient... Clar, què va passar? Quan diu això, tota la premsa de Madrid, vinga, fot-li, que és de Reus. Doncs ara diu que es penedeix de la resposta que va donar quan li van preguntar si ETA era una banda terrorista a la SER. Ell va evitar qualificar-la de terrorista i diu que se'n penedeix perquè s'ha utilitzat amb finalitats electoralistes. Són declaracions a Tele Bilbao.
Yo hablo con víctimas de ETA. La semana pasada estuve una víctima de ETA, por ejemplo. Entonces yo me he acercado al dolor de las víctimas de ETA y entiendo su dolor. Y yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA.
¿Te arrepientes?
Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral porque llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista.
Bravo, bravo, un polític dient que m'equivoqué, bravo, i dient que s'han de treure els temes però no de manera electoralista. Bravo, també. David, què n'opines?
Moltes coses. Sí. No, que jo, mira, abans amb la Neus venim parlàvem que em va sorprendre relativament la resposta a la cadena ser en el moment, perquè els documents interns, no només de Bildu, que per descomptat, sinó de la mateixa Esquerra Berchale, sobretot, han utilitzat un llenguatge assertiu molt més clar respecte al sofriment generat per ETA i respecte a les innegables 800 víctimes mortals que va provocar, però com tu, que celebro que la capacitat d'autoesmena i d'autocrítica i després, òbviament, el context és el que és, no? És a dir...
O sigui, el document, perdona, David, el document...
Documents.
Ja no de Bildu, sinó de Sorto... Són documents absolutament...
Sí, jo recordo un document, ara no sabré dir, del 13 o del 14, que es deia ICEA, que era un document que reconeixia explícitament, no?, el dolor i el sofriment de les víctimes i el dolor causat i generat. L'altre és, òbviament, que un tema tan, no?, que encara carrega el pes del present al País Basc, segurament, no, jo crec que sí, que s'ha d'entrevistar i s'ha de preguntar sempre tot, però requereix molta més profunditat, és a dir, el llenguatge també, el mot terrorisme, ho estem vivint aquí, té molt, no?, terrorisme, lluita armada, violència política, cadascú pot dir el que vulgui, el que és innegable és que hi ha 800 víctimes mortals provocades per ETA. Les víctimes del conflicte són 1.500, no? I aleshores, segurament, si jo demà li demanés a Salvador Illa si les 5.000 persones que el Parlament Basc acredita que han estat torturades per funcionaris de l'Estat en aquest conflicte és tortura, doncs igual entraríem en el debat del llenguatge. Maltractaments, abusos, no? I aleshores això. Però bueno, jo crec que sé... I celebro, òbviament, que molts anys després el País Basc estigui com està. Això també és la realitat. Però això, em va sorprendre això, que teníem la pròpia Esquerra Berchale ha produït i elaborat documents aprovats internament, no?, on passat tant temps és innegable el dolor que ha generat.
Neus Tomàs.
Bé, jo crec que ens passa a vegades a Catalunya, i parlant amb companys que estan seguint la campanya a Euskadi, tenien una mica la sensació de... Ells estan vivint una campanya i fora d'Euskadi viuren una altra, no? I això, bé, no, suposo que no és una cosa extraordinària, sinó que a vegades els propis ecosistemes socials i mediàtics doncs comporten aquestes coses. Ho dic perquè, mira, nosaltres just el dia abans havíem fet un reportatge als companys d'Euskadi explicant que no s'estava parlant d'ETA a la campanya, i de fet en els debats televisius... s'ha destacat, però del que més ha parlat és dels problemes que té la sanitat basca, fins ara una sanitat referent, no? I tots els que la coneixem per motius familiars donem fe de que, en fi, aquí estàvem clamant contra les retallades i allà no sabien el que era, no? I en canvi ara, doncs, en els debats s'està parlant doncs, de sanitat, de les llistes d'espera, del model econòmic, i per tant era un debat, i això no vol dir que l'Esquerra Berchale o una part de l'Esquerra Berchale potser tingui un camí que encara no ha acabat de fer, com des dels anomenats partits constitucionalistes segurament tampoc, o no tots, no? Acaben d'entendre tot el camí que ha fet l'Esquerra Berchale. I és una complexitat que només els que viuen allà i els que han viscut allà et saben explicar. I per tant a mi em costa una mica analitzar-ho més enllà de que, bueno, alguns sabeu que tinc llaços familiars allà, em costa una mica explicar-ho perquè quan parles amb ells, doncs t'adones que és molt més complex que una declaració en una entrevista per part d'uns o altres, no? Jo crec que estan fent el seu camí amb no poques dificultats, però l'estan fent. I, per tant, el que s'ha d'intentar és ajudar-los a tots en la mesura del possible. I, certament, doncs, en una campanya electoral, qualsevol paraula, abans ho deia el Salvador Illa, no? Qualsevol expressió, qualsevol frase que es pugui malinterpretar més o menys o que no sigui prou clara, serà utilitzada, i és el que li ha passat a aquest candidat. Però a mi m'agradaria destacar això, que allà no se n'estava parlant, i que els debats estan en un altre, en un altre àmbit.
Concepció, perdona, David, volies fer una...
Sí, mateix, perquè m'ha fet pensar una cosa quan parlava la Neus de Tot Plegat. Hi ha un debat que està obert i no està tancat, i que de fet fa molts anys que va sortir, que l'estimadíssim periodista i enyorat, perquè ens va deixar el Mariano Ferrer, que feia el Quiosco de la Rossi en Dictadura i en Democràcia, que li van intentar demanar a ell, no va poder ser, perquè malauradament va faltar, però és això l'escola com s'explicarà dintre de 10 anys. És a dir, com explicarem l'assassinat de Gregorio Ordóñez, com s'explicarà el segrest i mort amb Calviva de Lassa i Zabala, com s'explicarà Hipercor, com s'explicarà l'assassinat de Josu Muguruza i de Santi Brouar, sent càrrecs polítics. I tot això era un debat que no és gens fàcil, i que encara està pendent d'obrir, i el Mariano tenia una perspectiva molt polièdrica i molt, molt interessant.
El reportatge s'ha fet a les escoles i instituts, sí. El desconeixement que hi ha, que pot tenir una part sana i una part que no? Però és interessant perquè vol dir que s'està mirant endavant, també. I ara, quan citaves el Gregori Ordóñez, a mi, una de les persones que crec que està fent més persona en el sentit de que està, és coneguda, no? Per la reconciliació sense passar pàgina personal perquè li van matar el germà, és la germana del Gregori Ordóñez, que ha sigut capaç de... És una persona que, si la seguiu a xarxes, recorda les víctimes d'uns i altres, que això ho fa poca gent.
La Maria Jauregui també.
La Maria Jauregui, la filla del Jauregui, el seu pare era socialista, també està fent aquesta feina. Llavors, jo crec que prefereixo donar protagonisme a aquestes veus que intenten mirar cap a la reconciliació i mirar endavant des d'un dolor que qualsevol dels que estem aquí segurament no podem entendre perquè no ens han matat ni el germà ni el pare.
Correcte.
I en canvi són capaces de fer-ho.
A mi m'impressiona molt la Blanca Portillo, actriu, quan va fer la pel·lícula de Maixabel, que va dir mai havia baixat, no?, a la densitat del conflicte.
A Maixabel, clar, sí, Maixabel està fent aquest paper.
Però entenent tots els dos, o sigui, igual que és indiscutible el que estem dient avui, també és veritat que el relat oficial de que la democràcia va derrotar el terrorisme, algun dia també haurem de baixar a quin preu, no? L'Estat va arribar a pagar i a travessar moltes, moltes línies que estan en molts documents d'organismes internacionals, en moltes sentències.
No sé què em sona, això.
Estrasburg. Sí, a mi això em sona, saps? I està alertat, hi ha una relatoria especial a les Nacions Unides que és, no?, sobre els abusos i les excepcions que provoca, que es provoquen en nom de la lluita contra el terrorisme. I algun dia, quan la Pol se senti, anem a dir-ho així, també s'hauria de fer la crònica i l'explicació.
Senyora Brahi.
Bueno, jo, en aquest sentit, primer de tot des del respecte, com deia la Neus, de no haver patit una pèrdua personal molt directa, ocasionada per un assassinat de la banda terrorista ETA, però sí d'haver perdut companys de partit, com tots sabeu. Primer de tot, jo crec que el tema d'ETA traspassa el que és només les fronteres o la geografia del País Basc, perquè, per desgràcia, doncs, aquesta banda va crear terror a tot Espanya, a tot el país, i per tant que es parli, no?, en relació a ETA, a altres comunitats autònomes, quan en aquests moments hi ha eleccions al País Basc, jo crec que no és una cosa menor ni casualitat, sinó que és, doncs, aquest traspàs del terror que va ocasionar la pròpia banda terrorista. Jo, sincerament, jo considero que quan tu dones una entrevista sent candidat en una campanya electoral, el que dius té repercussió i, per tant, no és que ningú estigui electoralitzant o aprofitant electoralment un tema o un altre tema. És que tu has donat una entrevista i tu has dit el que has dit, i en aquest cas no només aquest càrrec, sinó Bildu en general i el primer de tot Otegi no han condemnat els assassinats d'ETA, i per tant, en aquest sentit, jo crec que no s'està dient res nou. El que haurien de fer és demanar perdó i reconèixer els assassinats de la banda terrorista. A partir d'aquí, que en el País Basc es parla, deia el Neus, i que han centrat el debat a altres temes, doncs evidentment ha de ser així, perquè el País Basc segurament, jo ho desconec, no estic familiaritzada amb la seva situació de la sanitat, de l'educació o de la cultura, però segurament també tenen problemes i mancances, no? Per tant, el debat se centri en els temes aquests, està molt bé i és el que ha de ser, però en un moment donat, com dic, el tema del terrorisme és que traspassa la geografia basca i afecta a tot el país, i sincerament, que Bildu no ha condemnat els assassinats d'ETA és una realitat, i jo crec, o almenys jo com a demòcrata espero que ho faci, perquè si no, per més que es vulguin normalitzar, no es podran normalitzar del tot, perquè el terror de tots els anys que van matar i les més de 800 víctimes que van causar, doncs allà estan. Jo no les vull oblidar, ni crec que cap persona que visqui a Espanya vulgui oblidar tots les víctimes d'aquesta banda terrorista.
Jo li volia replicar una cosa, perdona, Jordi Basté. Quan diu la Conxi Carnal d'Otegi mai ha demanat perdó a les víctimes d'ETA, recordo l'octubre del 2021, quan Arnaldo Otegi diu textualment: sentimos su dolor y nunca debió haberse producido.
I va dir moltes més coses.
Sí, no, era el titular.
Anava a dir perquè era el desè aniversari de la conferència de Lletres.
Correcte.
Mira, per enganxar-me a algun lloc, el que parlava la Neus, o el fet de viure el conflicte a distància, no només és el fet d'haver patit alguna víctima, sinó els silencis que hi havia a Euskadi en aquell moment. I, sí, els silencis de la gent que canviava de carrer per no creuar-se amb segons quins, els pobles, la divisió, tant que es parla de la divisió que hi ha a Catalunya i del procés i tot això, o sigui, la por i tot el que va passar allà és molt difícil d'entendre, no només els assassinats i els segrestos estrictament, i les bombes i les explosions i la violència en ella mateixa, sinó tot el... la intoxicació social que va provocar i la dificultat en recosir tot això, que efectivament en casos com el de Maixabel doncs es pot comprovar que s'hi pot arribar. Després, destacar un parell de coses. Una, que Bildu no és el mateix que Batasuna. O sigui, aquesta, Bildu és una agrupació de diferents coses on hi ha més que Batasuna. Si arribéssim a acceptar que Batasuna, Escola Rita Roca, etc., eren els successors d'ETA o el braç polític d'ETA, que això, com acaba d'explicar la Mònica, ja ha quedat una mica enrere, doncs Bildu és una amalgama més gran. Cert és que el senyor Pello Ochandiano ha estat molt ingenu, tant en anar a l'entrevista aquesta i no tenir ben preparada la resposta, com en dir que s'estan polititzant els temes. Home, benvingut a la política. O sigui, en una campanya electoral, ara que sentia avui, va una mica d'això. Però per mi el tema de fons, al marge de la instrumentalització política que es fa del terrorisme d'ETA, és aquesta dificultat d'abordar el conflicte. Aquí deia el camarada Fernández com s'explicarà a les escoles, bueno, com s'explica la Guerra Civil, que han passat 90 anys i que no hi ha un consens gaire gran de si va ser un cop d'estat militar o no. Però aquesta idea de, al marge de voler instrumentalitzar per treure un rèdit polític, perquè algú considera que parlar d'ETA 10 anys després de la seva desaparició encara dona vots, que em sembla absolutament delirant. Doncs aquesta idea d'abordar el conflicte des d'una mentalitat de vencedors i de vençuts. Nosaltres hem guanyat, vosaltres vull dir l'estat de dret, els demòcrates, la policia, qui sigui, la Constitució, qui vulguis, i vosaltres aleshores ja està. Com que heu perdut, heu d'estar donant perdó tota la vida i heu d'acceptar totes les culpes i us heu d'agenollar i us heu de vexar de la manera més àmplia possible. Per què ho dic, això? Perquè jo crec que, per exemple, el cas irlandès, on hem acabat veient el senyor Sinn Féin tenint posicions de poder al govern, o el cas de Sud-àfrica, on hem vist com s'ha expressat
la primera força política a la República d'Irlanda, a tot el país.
Doncs allà hi ha hagut una capacitat col·lectiva d'evitar aquest diàleg guanyadors i perdedors. I tinc la impressió que en el conflicte basc, la part dels guanyadors, una part dels guanyadors, no tots, tenen tendència a dir, vale, com que hem guanyat, us ho menjareu fins al final de la vostra vida. I justament es tracta una mica de passar pàgina.
Jo dues coses, perquè m'has fet pensar, Primera, perquè en el cas irlandès hi ha un acord, que és el de Divendres Sant. Aquí no hi ha cap acord. Aquí el procés de pau, entre cometes, és unilateral i moltes instàncies de l'Estat es neguen reiteradament, malgrat tothom va parlar, no?, amb ETA en el seu moment. allà no hi ha presos i aquí queden presos, eh? Aquí encara queden 200 presos d'ETA, no? Però jo crec que les dues coses que deia també la Concepció, és a dir, tu pots fer unes declaracions, com deia el Salvador Illa avui, no vull cometre errors, no?, en campanya, sí. i pot passar també l'altra cosa, que hi hagi un ús polític, és evident, estem en campanya electoral, però també pot ser que hi hagi un ús barruer, no?, i unes intencionalitats polítiques molt fortes, que també és de manual. I l'última, jo dic perquè ara estava pensant en el reportatge, o sigui, en la llargària i el dolor del conflicte basc en totes les seves dimensions, però jo quan vaig veure el documental de No me llames ternera, del Jordi Évole, el primer que vaig pensar, o sigui, vaig pensar moltes coses, perquè a més era... Però una que vaig pensar és d'allò que has dit, que aquell senyor que entrevistaven va marxar de casa als 17 anys, sota una dictadura, i encara no ha tornat. Li agradi a qui no li agradi, però és igual, la biografia diu això. I això també explica moltíssimes coses, i per sort, jo crec que el que dius tu de demanar perdó o tal, o sigui, jo crec que el que no es pot exigir a ningú és digue-ho com jo, et dic que ho has de dir, perquè hi ha moltes formes, no?, de demanar perdó, això no havia de passar mai, però el problema de fons és que si te n'han perdut, o sigui, va passar amb les il·legalitzacions. Il·legalitzem i guanyem. El dia que van legalitzar Esquerra Abertzale, primera força política a tot el País Basc, primera, municipalista. I ara estan fent això perquè Bildu guanyarà les eleccions, jo estic convençut. No sé si amb vots, si amb escons, o per un pam o dos pams, però no? I aleshores és també negar-se aquesta normalització. El que no suporten, no?, és que en fruit d'un conflicte polític molt dolorós, amb dolors irreparables en tants sentits, doncs passi com el Sinn Féin, que és primera força al nord i a la república o
ara,
Bildu.
Molt ràpid, que la Mònica m'ha d'allò ha causat molt dolor, no hauria d'haver passat, no és demanar perdó a les víctimes, i ell va formar part del dolor de les víctimes terroristes d'ETA a Espanya, per tant, per mi no és demanar perdó.
Però l'última condemna que ha tingut Otegi, que em sembla que va ser de 6 o 8 anys de presó, va ser anul·lada per Europa, vull dir, aquí si comencem a llançar-nos els errors pel cap en podem trobar
com
molts.
Com tu has dit l'última.
Sí, però,
vol dir que en tenia més, saps?
Mira, aquesta és la diferència, segurament. Mira, a mi abans ho pensava, quan va sortir el llibre Pàtria de l'Aramburu, que va ser un exitàs i es va vendre molt i tal, doncs jo recordo que estava llegint-lo i vaig comentar-ho amb familiars que tinc allà, de, ostres, l'esteu llegint ja, i em van dir, encara no podem. Perquè els que han tingut companys de facultat amb escorta, o fins i tot que han estat víctimes d'ETA, però han tingut alumnes també tancats en presons a mitja Espanya, i han viscut sense formar part de cap bàndol, per entendre'ns, però ho han viscut directament, per ells era molt més dolorós, perquè era com tornar a recordar tot allò. I, per tant, quan jo dic que el procés que han de fer és no només psicològicament complex per tothom, sinó que socialment s'ha de deixar que el vagin fent, i que, certament, quan a vegades veus com s'ataca, per exemple, el PSE, que ha enterrat molta gent... Uh-huh. I se'ls acusa per estar fent acords de govern, o quan va ser Zapatero, que va acabar meta, abans ho comentava amb el David, dels més assenyats, i crec que és poc sospitós de ser Abertzale, doncs és Zapatero. I per tant, a mi en aquests casos prefereixo escoltar les veus que treballen en favor de que la cosa vagi millor, que no les que treballen perquè vagi pitjor.
10 i 37 minuts, anem a passar per la velocitat i que mirem, però vamos, cop de volant, recordeu. Ai. Que... Sí. Bueno.
Què ens tens a punt, Basté?
No, Rosa Peral.
Hombre!
Per cert, deixa'm dir una cosa, que és, que diu l'Arnau Manyer, que és que demà Pere Aragonès tanca el míting de tancament de campanya de Bildu.
Cert.
A donar-los suport, representa que recordeu que es presenten junts a les europees, el BNG, Bildu i Esquerra Republicana. Un segon, sisplau.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any, sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 1199. Naturgy.
Operació sortida. Més de 8 milions de desplaçaments.
Sortien de viatge i se'ns ha variat el cotxe.
He tingut una punxada i m'he quedat a l'estacada amb el cotxe.
He hagut d'aturar-me en una gasolinera. Vaig amb 5 nens.
Contracta ara la teva assegurança amb Renting i estrena cotxe amb tot inclòs. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
La Laura, la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena'l amb SEAT Flex.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Del 2 al 30 d'abril, degusta la cuina del bacallà a Tossa de Mar.
Els restaurants de l'Associació de Cuina Tradicional Tossenca t'ofereixen els seus menús amb el bacallà de protagonista. Empedrat de bacallà, brandada, punyols de bacallà, bacallà amb samfaina, amb cigrons i cloïsses, simitomba de bacallà.
Ara és temps de bacallà a Tossa. Vine a visitar-nos.
Més informació a visittossa.com i al 972-340-108.
Ah, i ara, per més facilitat, trobaràs aparcament a les entrades del poble.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana amb vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bayahibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 115 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 115 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La hipoteca, l'escola dels nens, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Verti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Verti.es i comença a estalviar temps i diners amb la teva assegurança.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i les 11. Em traieu el pitjor que porto de mi i jo, de debò, que us estimo molt, i ja ho sabeu, i que, per cert... Bueno, després us faré una pregunta a tots. Al món a RAC1 hem pogut parlar amb l'advocat d'Albert López. Albert López, recordem que és conjuntament amb qui va ser la seva parella, Rosa Peral, els condemnats per l'assassinat d'un company de la Guàrdia Urbana. Resulta que l'altre dia el periòdico publicava que ell hauria confessat que havia sigut l'autor material del crim. No va dir que ella no tingués res a veure, però va dir que ella era l'autor del crim. Clar, esteu tots aquí. Al món a RAC1 hem pogut parlar amb l'advocat de l'Albert López, que és el José Luis Bravo, després que aquest dimarts es publiqués que el seu client havia admès l'assassinat de Pedro Rodríguez. D'aquesta manera, suposadament, aconseguiria permisos penitenciaris, que ahir ens es va explicar el letrado Javier Melero com era, és a dir, aquesta incongruència que dius, hòstia, surts tu dient, no, he sigut jo, tens beneficis penitenciaris, vull dir, és que és el món al revés. Però resulta que el seu advocat ho ha negat, diu que la notícia el va agafar totalment per sorpresa i que va afanyar-se a parlar amb l'Albert López per descobrir si havia parlat amb la premsa.
Bueno, a mí me sorprendió mucho la noticia, incluso hablé con el periodista en cuestión y me dijo, sí, sí, me la han confirmado por dos fuentes de la dirección penitenciaria. A mí me extrañaba muchísimo que Albert hubiera tomado esa decisión, no me entraba en la cabeza. Cuando pude hablar con él, me lo negó absolutamente. Dijo, no tiene nada que ver, que eso no sé de dónde ha salido, yo no he confesado nada, etcétera, etcétera.
No creu que... Diu que ha parlat, per tant, també amb el periodista que signava la informació. No creu que hi hagi mala fe, diu al darrere, sinó que ho atribueix a l'error d'algú que treballa dins el centre penitenciari.
No creo que sea una cuestión de mala fe. Yo creo que ha sido una torpeza que bueno, que por las razones que sean, porque este tema es un tema mediático, ha encendido pues todas las alarmas, como si tuviera alguna trascendencia. La única trascendencia que tiene esto incide en el derecho al honor de Albert, que si no ha reconocido nunca su participación en los hechos, lo que no puede ser es que desde el centro se propicie la idea de que sí la ha reconocido cuando no es así.
I tampoc creu que res d'això serveixi perquè Rosa Peral pugui aconseguir que revisi la sentència.
Esto que se está diciendo de que Rosa puede revisar su caso y demás, eso no es América, estamos en un país distinto. El que la sentencia es definitiva y solamente una prueba de carácter científico que revelara algún dato trascendente en la causa podría dar lugar a la revisión. Pero bueno, que es absolutamente etéreo que se diga que por la declaración de Albert se puede revisar la causa de Rosa.
I també desmenteix de totes que només es puguin aconseguir permisos penitenciaris si confesses el crim.
Ayer decía la letrada de Rosa Peral que no se puede acceder a permisos y que se accede a permisos próximamente porque ha confesado. Hombre, que es un requisito sine qua non y tal, eso no es verdad. Cualquier persona que no reconozca los hechos puede acceder a permisos, igual la ley no lo prohíbe. Otra cosa es que el reconocimiento y el arrepentimiento que implica ese reconocimiento pues sea valorado por la Junta de Tratamiento de forma positiva.
Núria González és l'advocada de Rosa Peral. Núria, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, ara sentim que Albert López desmenteix a través del seu advocat que hagi confessat el crim. Tot plegat ha estat un malentès o creu que hi ha una, allò que em diuen ara els joves, una recollida de cable veient-la en renou?
No sé, i la veritat és que no té cap sentit aquest intent de dir el que no he dit, que van dir, perquè, a veure, el dimarts a la tarda crec que va ser quan va sortir això i el propi advocat de l'Albert va anar a molts mitjans de comunicació a parlar sobre això, sobre els beneficis penitenciaris i tal, però jo no vull parlar del company, jo no faré el que fa el company amb mi, no tinc cap intenció, cadascú porta la seva feina com vol. Això que estan fent no té cap sentit. Si l'Albert accedeix al curs de delictes violents en breu i a beneficis penitenciaris, òbviament és perquè ha donat un pas en el reconeixement de la seva culpa a la llei penitenciària, l'article 98 em sembla que és, ho diu molt clarament, que és l'assumpció dels fets de la sentència, i no només això, ha de tenir un penediment públic i a més ha de fer un ressarciment a la família. Mira, aquesta setmana hem tingut un cas molt, molt mediàtic també, que és aquell del rei del cachopo, que el dia abans va fer exactament el mateix. Ho va fer públicament, no? I va dir, guai, m'arrepiento i le pido perdón a la família, no sé què. Això és el que ha de passar perquè això tingui algun tipus de validesa dintre de la Junta de Tractament. I la segona, i l'últim que ha de passar també és que hi hagi algun ressarciment a la família. El ressarciment a la família s'entén que és el tema de la responsabilitat civil, que hem de dir que l'Albert no és una opinió ni és una cosa que he escoltat. És perquè dintre del cas que té la Rosa obert pel tema de l'alçament de béns, la jutgessa dintre de la instrucció ha demanat quan s'havia pagat la Rosa i l'altre condemnat de la responsabilitat civil, que estic parlant d'un paper de fa dues setmanes. I l'Albert havia posat 20 euros. Ui. Ni cases a disposició, ni moto, nada. Segons la jutgessa i l'auto del jutjat de Tarragona número 5 d'instrucció, 20 euros. Llavors, no només bastaria amb que fes una declaració o el que hagi dit a la Junta de Tractament, sinó que hauria de fer tota la resta. A nosaltres, a veure, A nosaltres és que ens és igual. Nosaltres no juguem res aquí. El que tenim és dos coses. Per una banda, la Rosa ha demanat els seus permisos perquè, igual que l'Albert, ha complert la quarta part de la condemna i té dret a demanar els seus permisos. Se'ls han denegat. Per què? Perquè no ha assumit la seva culpa tal com posa la sentència. Si ara em venen a dir que el mateix condemnat per als mateixos fets exactament per la mateixa cosa sí que pot sortir i accedir a beneficis penitenciaris per no se sap què, jo demanaré acte expedient per veure quin tipus de discriminació hi hauria d'haver-hi contra la Rosa Peral. Això que t'estic dient és ciència-ficció. Això no té cap sentit. Aquí l'únic que té sentit és el que han dit tots els lletrats i que tothom sap. Que tothom sap que és pas imprescindible perquè tu, el sistema, entengui que tu t'estàs reinsertant, que tu assumeixis la teva culpa. És pas fonamental. I a partir d'aquí, doncs, la Junta de Tractament doncs, fa les seves coses, et dona permisos i no sé què. I ja està. Tota aquesta troca que està liant no serveix per res. No serveix per res. Perquè si dintre de 3 mesos veiem que l'Albert està accedint a permisos, és així, és per això. Poden dir el que vulguin. Perquè porten molt poc temps, perquè la Rosa també està estudiant, perquè la Rosa també està treballant, perquè la Rosa també té un comportament, no té cap problema amb ningú, no té cap sanció, i els seus permisos són denegats exclusivament per aquest tema que t'estic dient. Què és el que el propi advocat, el senyor Albert de l'Albert López, va dir el dimarts a la tarda a tot arreu? Llavors, és estúpid, perdoneu que us digui, que sí, que no sé què, si ho veurem. Ho veurem. A nosaltres ens importa, no ens importa absolutament res. Ens importa en el sentit de que, primer, si avui li donen permisos en la mateixa situació, entenem que la nostra també, i segon, si realment ha hagut un reconeixement i una assumpció d'aquesta responsabilitat, nosaltres volem saber què és el que ha dit, què és el que ha passat i què és el que està assumint. Perquè hem de pensar que la sentència que tenim davant és molt peculiar, és molt particular. És que no, en realitat no diu com va morir el Pedro, qui el va matar, qui el van utilitzar per matar-lo, no diu res d'això. Llavors no valdria només que, mira, lo reconozco i ja està. Aquí hi ha altres coses darrere, perquè la meva clienta es declara innocent. I en realitat, aquesta sentència és una sentència per indicis. Llavors, i afecta dues persones. No és que l'Albert ja estigui sol o la Rosa estigui sola a la seva sentència i les seves declaracions només l'afectin a ell. No, és que el que digui l'Albert, per desgràcia també, o per sort, pel que sigui, pel destí, també li afecta la Rosa. Llavors, no és només el que digui l'Albert sobre la seva condemna, és que el seu relat afecta directament a la Rosa Peral. Només estem dient això, però nosaltres no tenim res a veure amb aquest tema, se l'han publicat ells.
Si ara pregunto, la Rosa Peral, quan creus que sortirà de la presó llavors per tenir algun tipus de permís?
A ella li han dit que mentre no reconegui la seva culpa no sortirà.
Però igualment,
així de clar.
Però igualment pot sortir si té... És a dir, hi ha una llei aquí que diu els permisos penitenciaris després de complir una quarta
part... Poden demanar, però la Junta de Tractament els ha d'autoritzar. Demanats estan. Nosaltres hi hem demanat 3. Vale? El primer va ser denegat, el segon va ser denegat i està en un procediment obert al jutjat penitenciari de Vigilància Penitenciària de Lleida, que és on li ha tocat, i el tercer encara no li han denegat, però li denegaran. I l'única cosa que li diuen és que no pot... evolucionar en el PIT, aquell que parlava també el Bravo, que és el programa d'inserció personal, no sé què, perquè no reconeix la seva responsabilitat.
I ella, evidentment, no té cap interès en reconèixer la seva responsabilitat.
No. Ella ja assumeix que pot estar 20 anys seguits a la presó sense sortir ni un dia.
Però,
20 anys ho dic, perquè
perdó,
són 20 anys... Al...
Però la llei diu que si no reconeixes... perquè ho entenguem, eh? Si no reconeixes la teva culpabilitat no pots sortir de la presó permís penitenciari?
Et dona dret a demanar-los sense fer absolutament res. De fet, fixa't tu, si és una hipocresia això, que tu pots estar tota la condemna sense fer ni tan sols aquest programa de reinserció i quan arriba la teva data de sortir en llibertat, surts.
Sense haver fet, fet ni el curs de reinserció.
Que va, clar, tu arriba la teva data de llibertat i surts. És totalment estúpid. O sigui, si voleu parlar del tema penitenciari, doncs ja vol parlar perquè és molt hipòcrita l'assumpte, perquè a més el teu dret a no declarar-te culpable a tot el procés queda totalment desballestat en el moment que entres a presó, que et diuen si tu vols que la Junta de Tractament comenci a pensar en tu com una persona reinsertable, has de reconèixer la teva culpa. És totalment així, però és així. La llei el que diu és que tu pots demanar-ho, però que està en mans de la Junta de Tractament donar-te'ls. I la Junta de Tractament diu que el primer pas per determinar que tu ets una persona reinsertable i, evidentment, per poder accedir a permisos penitenciaris, és que tu reconeixes la teva culpa. Llavors estem en un bucle. Ho veurem. Ho veurem. Ja està. I si l'Albert accedeix a permisos sense reconèixer la seva culpa com una cosa excepcional en tot el sistema penitenciari espanyol, nosaltres voldrem saber per què. Bueno, nosaltres i milers de presos que estan en la mateixa situació, a veure què d'especial té aquest expedient.
Déu-n'hi-do. En fi, Núria González, advocada Rosa Peral, bon dia per haver-nos acompanyat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Bon dia.
Gràcies, Déu-n'hi-do. O sigui, que no surten. O sigui que no surten, clar. I un dia... Bueno, ara ja he començat aquí un joc d'advocats, ja. O sigui que... En fi. Bueno, què?
No. Si em mires a mi com si sabés alguna cosa.
Que ho saps tot.
Independentment del trencaclosques, és que el que és veritat és que les juntes de tractament, la qüestió del perdó, del reconeixement, de l'assumpció de responsabilitats, és sobretot en aquesta primera part, quan fas una quarta part
perdó,
de
la condemna. I la justícia ordinària... l'acceptació de la culpa, el ressarciment de la culpa, el pagament de la multa, el penediment...
Sí, però això ja és sentència ferma, si no m'equivoco. Sí, per tant, ara és la junta de tractament la que avalua el progrés de la persona presa, i això és fonamental. És la primera vegada que pots accedir, i aleshores el que es valora és també la conducta respecte al que moltes vegades es diu justícia restaurativa, que és el reconeixement dels fets i la reparació en la mesura del possible del dany causat. Que no és el cas, crec.
Bueno, 5 minuts i les 11, un moment, sisplau, que anem recollint. Una pregunta abans de...
Ah. Ai, ai.
Miràveu Plats Bruts?
Sí.
Sí.
No. Jo me'n recordo del dia que es va projectar el primer capítol, que estava a casa un amic meu veient-lo. Sí, no sé per què estava
allà. Perquè t'hagin obert el cor, no em vinguis aquí a explicar una pregunta. La pregunta era molt senzilla. Has vist en 25 anys, has vist o no?
Recordo haver vist el capítol i dir amb el col·lega, això no sembla una sèrie de TV3.
Per què?
Perquè era boníssima.
Sí.
I perquè la vas seguir, tu, eh?
Sí, tant.
Perquè no era... Perquè no era carrinclona.
Feia gràcia, feia molta gràcia. És que me'n recordo, eh?
Sí. Feia gràcia.
Val, sí. Mònica Hernández, sí. Avui reunirem aquí, al Món RQ, els secundaris. Perquè fa 25 anys que es va estrenar, avui, tal dia com avui, Plats Bruts. El problema és que tothom parla amb el Jordi Sánchez, també ho hem fet aquí, eh? I amb en Joel Joan, però hi havia uns secundaris darrere que déu-n'hi-do. Avui parlem amb alguns d'ells aquí al Món RQ d'aquí a uns moments.
Renoi. Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Només aquest mes aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te l'ara.
Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport de base.
Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. Ramon Bilbao, la curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
El millor encara està per llegir. Del 18 al 24 d'abril celebrem la Setmana del Llibre a Òptica i Audiologia Universitària amb un 20% de descompte addicional sobre els nostres increïbles preus. Visita qualsevol dels nostres centres o la botiga online i consulta les condicions. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Amb l'Anna Flelu Òptic, atreveix-te a treure't les ulleres i prova les lentilles. Emporta't un mes de lentilles gratis, sense compromís, de totes les graduacions, fins i tot progressives. Només a l'Anna Flelu. Veieu les condicions.
Estan flipant, picarà contra un arbre. Ella està fascinada, no para de
flipar. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes de preus bons sempre, com la taronja, bossa de 3 quilos a 4,38 €. Caprabo, amor etern, els preus bons.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Gos Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a gosbobois.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.